El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia. Baixa l'atur registrat a Sabadell durant el mes de febrer. 28 persones han trobat feina durant els últims 30 dies a la ciutat. Segons les dades actuals, el nombre de desocupats se situa als 11.547. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el febrer s'ha tancat amb una caiguda lleugera de l'atur i un impuls de la creació d'ocupació. Les llistes d'afiliats han sumat 25.600 treballadors i, a més, arribant fins als 3,6 milions de treballadors, la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004, segons ha informat el Ministeri de Seguretat Social aquest dijous. Núria García, bon dia.
Molt bon dia, Mireia. Veient les dades, es pot afirmar que l'impacte de la pandèmia en els llocs de treball ja ha quedat enrere. Comparant les dades amb les de fa un any, podem veure com hi ha 360 persones menys inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació. Les xifres actuals també són molt millors que el febrer del 2021, on aleshores hi havia 3.999 persones més a l'atur de les que hi ha actualment. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, valora així les dades.
Doncs un mes més hem de celebrar, no?, aquesta baixada de les dades de l'atur i, bueno, continuem dient que hem de continuar treballant, desenvolupant actuacions per la millora de l'ocupació i la competitivitat de la ciutat. Avui mateix hem inaugurat aquesta SBD Fira Pro, Formació i Treball, que és un nou model de fira centrat en les professions i que comptarà amb la participació de més de 30 empreses. Es preveu que en aquesta fira hi hagi més de 500 contactes laborals, per tant, tot el que fem és bo per continuar millorant aquesta dada d'atur.
El conjunt de la comarca també ha baixat l'atur respecte al mes anterior. A hores d'ara hi ha 46.003 persones apuntades al SOC. Respecte de fa un any es veu una clara baixada amb més de 1.000 persones menys desocupades. Respecte de fa dos anys la diferència és abismal amb més de 16.000 persones menys a l'atur.
A Catalunya l'atur també ha experimentat una lleugera caiguda.
Sí, un total de 356 persones han trobat feina en el darrer mes, tot plegat després que l'augment registrat al gener. En relació al mateix mes de 2022 a Catalunya hi ha 20.300 desocupats menys. El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixà, mostra optimisme amb les dades i assenyala que el creixement s'ha produït en tots els sectors. A més, descarta que aquest creixement de l'ocupació tingui a veure amb el Mobile World Congress.
És indubtable que un factor d'activitat econòmica com és el mobile és un factor de creixement, un factor de creació d'ocupació, per tant, l'impacte, en aquest cas, localitzat, doncs segur que és positiu. A les dades global de Catalunya l'afectació no és tant, a les dades concretament de Barcelona i la seva província segurament.
Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats ha registrat un increment de 2.618 persones en comparació amb el gener, però s'ha mantingut per sota del llindar dels 3 milions d'aturats.
I a aquesta hora comentem aquestes dades conversant amb Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com podem analitzar aquestes dades d'atur de Sabadell i la comarca?
Bé, jo crec que d'entrada en clau positiva, no? Perquè és un bon senyal que la nostra economia, tot i estar passant per aquests moments d'incertesa, doncs encara tingui la capacitat de reduir aquesta taxa d'atur, no? Si la comparem amb les dades de l'any passat. És cert que si la comparem amb les dades del test anterior, doncs la reducció ha estat molt petita i això doncs ens genera una certa preocupació, no? Sobretot perquè entenem que una de les causes pot ser la caiguda del consum intern, no?
Que evidentment, si la inflació segueix pujant, no?, i els sous no pugen, segurament serà el que passarà, no? Que en aquest sentit també estan centrant les demandes des dels sindicats, no?, amb un increment dels salaris.
Clar, aquesta és precisament la principal reivindicació ara mateix, perquè entenem, i a més tenim les dades, no?, que ho contrasten, que si les empreses estan augmentant els seus marges de beneficis i els salaris no estan pujant. Si els salaris no pugen, al final el consum intern es redueix i, per tant, la capacitat de creació d'ocupació es veu totalment afectada, no? I en aquest sentit, doncs, ja portem dos mesos o tres mesos veient aquests senyals, no?, de debilitat en aquest sentit, no?
I, per tant, s'haurien de pujar aquests salaris? De quina magnitud i de quina manera s'hauria de fer?
Doncs nosaltres el que estem dient és que els salaris s'han de pujar d'una manera considerable i que ha d'haver una part d'aquests salaris que estiguin vinculats a l'IPC i una altra part a l'evolució de les empreses, perquè si bé és cert que la gran majoria d'empreses estan augmentant els beneficis, és possible que també hi hagi empreses sobretot aquelles més petites que potser no tinguin la capacitat o d'augmentar el seu volum de negocis i els seus beneficis, i per tant que pugui haver una part de la pujada que estigui vinculada també als beneficis empresarials, no? A l'evolució, millor dit, a l'evolució de l'empresa. Si l'empresa creix, doncs els salaris han de pujar. Les pujades salarials haurien d'estar entre el 5 i el 6% per tal de garantir que les persones treballadores no perden poder adquisitiu, no?
Tornant a l'atur, aquestes són les dades generals, no? No sé si a hores d'ara ja tenen les dades per sectors també i sobretot per franges d'edat, no? En aquest sentit, els joves són els que segueixen pagant les pitjors conseqüències de l'atur?
Sí, per desgràcia són les persones joves i les dones treballadores les que tenen les pitjors dades de l'atur. A dia d'avui, el 57% de les persones aturades són dones i no aconseguim, bueno, tot i que la reforma laboral doncs s'ha millorat les dades de l'atur en les persones joves, jo crec que encara tenim unes xifres d'atur que són massa elevades per una societat com la nostra i per unes taxes d'atur que de mitja, no, de promig, estan en l'entorn del 10 o 11%. Aquesta també és una situació preocupant, no? Que l'atur es mantingui amb una taxa d'atur amb dues xifres, doncs és una situació preocupant per nosaltres, no? Això és senyal de que calen més inversions i més mesures de protecció per tal d'intentar reduir aquesta taxa d'atur i baixar de les dues xifres.
I com s'ha de fer? És a dir, quines mesures s'haurien de fer per exemple, en l'àmbit concret de les dones i els joves per revertir aquesta situació?
Doncs s'ha de crear des de les polítiques públiques, han de reforçar i han de millorar mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. Hem de ser capaços de mirar que aquesta transició de l'ocupació sigui el més justa possible, i quan diem que sigui justa ens referim a que generi ocupació per totes les trams d'edat, que no deixi ningú enrere i, per tant, que focalitzin les polítiques socials sobre la incorporació de la dona i dels joves en el mercat de treball, no? Que estiguin orientades les polítiques públiques a donar aquesta ocupabilitat a les persones per tal que puguin trobar una feina el més aviat possible.
I això per on passa? És a dir, com s'ha de fer que hi hagi aquestes polítiques d'ocupabilitat? És a dir, el que cal és una formació diferent. Ara també parlarem de formació professional en el marc d'aquesta fira, doncs, que tenim ara mateix aquests dies a Sabadell. Però fa falta això? Fa falta una formació professional més encarrilada a generar ocupació? Fa falta un vincle més directe, per exemple, universitat, empreses també, per tal doncs, d'aprofitar el talent que surt de les universitats també per trobar aquest vincle directament amb el món empresarial? Què falla? D'aquest engranatge, quines són les parts que fallen?
Bueno, jo crec que s'ha de posar una mica de tot, no? En aquest sentit, és cert que la formació és un element clau per tal de garantir l'ocupabilitat de les persones i, sobretot, també orientada cap a on volem mirar com a país i quin tipus d'ocupació volem crear, no? Aquesta ocupació de qualitat que sempre dient des dels sindicats, basada en la innovació, en la tecnologia, en la inversió, sobretot és important els temes de tota la formació professional, revisar quin és el model de formació professional que tenim i cap a on orientem aquesta formació. És cert que les empreses reclamen, cada vegada no troben molts perfils d'aquells que necessiten, i també en el nostre territori, llavors la FP s'ha de fer pensant sobretot en aquestes necessitats també empresarials i en aquelles empreses que estan mirant d'invertir cap a la tecnologia i la transformació de les seves companyies.
Per tant, al final és una feina conjunta, no?, de tota la societat per caminar cap a aquesta ocupació, que a més que entenc que manda ha de ser, doncs, el que dèiem ara, de qualitat, contractes no precaris, no?, amb treballadors més formats, no?, al final, a caminar cap aquí, no?
Sí, jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu global, no?, de mirar de crear aquesta capacitat d'ocupabilitat de les persones, i per això tots els agents hem d'apostar, no?, en aquest sentit. Pensa que ara parlaves de la Fira de l'Ocupació, jo vaig tenir l'oportunitat de passar-me ahir al matí, i la veritat és que jo soc dels que pensen que la gent jove, bueno, i a més hi ha les dades, no?, que ho mostren, tenim les generacions de gent jove més formades de la història. Per tant, potser no és tant que els hi falti formació, sinó que aquella formació que estan fent es pugui orientar cap al model empresarial. I després hi ha un element que és clau, i aquí tornem als salaris, no? Moltes vegades quan les empreses diuen que no troben gent és perquè els professionals que ells estan buscant se'n van a treballar per Europa perquè els salaris són millors, no? I veuen reconeguda la seva feina d'una manera molt més adient. Per tant, també és important apujar salaris per tal que la gent trobi una feina de qualitat i no hagi de buscar-se la vida fora, no? Per això jo crec que són molts els elements a treballar, però tots han d'anar mirant cap a la mateixa direcció, sobretot l'atur de les dones i de les persones joves i d'aquells que són més grans de 45 anys i que tenen un atur de llarga durada, doncs que els impedeix reinsertar-se en el mercat de treball el més aviat possible, no?
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, com sempre.
Adéu, molt bon dia.
Adéu.